Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
L'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic AADIPA celebra aquesta setmana la 42a edició de les seves jornades internacionals sobre la intervenció en el patrimoni arquitectònic. Aquest any, dedicades a la gestió dels edificis patrimonials destinats a usos educatius i la seva integració en els processos pedagògics de les escoles que s'hi allotgen.
Aquesta trobada generalment implica historiadors, arquitectes, arqueòlegs i la resta de sectors directament implicats en la preservació i gestió del patrimoni arquitectònic, però en aquesta ocasió s'obre també als professionals de la pedagogia, particularment aquells que treballen en alguna de les 362 escoles, instituts i universitats catalanes ubicades en algun edifici d'importància patrimonial, que són un 12% del total. El debat en aquesta ocasió, doncs, ja no gira només a l'entorn de la preservació de l'edifici en si, sinó també en les oportunitats que ofereix per la renovació i l'enriquiment del projecte pedagògic que es du a terme al seu interior. A tal efecte, entre dijous 12 i diumenge 15 de desembre, s'aborden casos d'especial interès ja no només dins l'àmbit català, sinó també a l'escena internacional, d'on podem destacar la Universitat de Disseny de la Bauhaus a Dessau o l'André Lursatz College Karl Marx de Villejuïc.
Perspectiva.
Tots els detalls ens els han explicat les dues directores d'aquestes jornades.
Doncs estem amb la Mariona Genís i la Judit Taberna, les directores d'aquestes jornades internacionals. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Bon dia.
Bé, deia jornades internacionals perquè cada vegada tenen més ressò internacional i en aquesta ocasió doncs, la concurrència també d'experts i d'altres països que ens aportaran els seus exemples és molt interessant en aquesta edició, no?
Sí, també una mica condicionat per al tema, doncs perquè tenim casos de referència o no ha passat d'alguna manera el que nosaltres esperem que hagi de passar, que és aquesta relació entre l'arquitectura i la pedagogia. Tenim casos de referència a nivell internacional molt interessants que, a més, com que es tracta d'un patrimoni relativament modern, estan fent el centenari, no? Ara estan arribant al centenari.
Bé, la Mariona es refereix a centenaris perquè, en realitat, aquí hi ha dos edificis que compleixen el seu centenari d'alguna manera directa o indirecta. Un d'ells seria l'escola Bauhaus a Dessau i les escoles de Josep Goday, que no fan ben bé el centenari, però ja els hi queda poquet, oi?
Sí, correcte. Sí, queda molt poc, no? I en el fons no ha sigut tan fàcil trobar casos en els que s'hagin rehabilitat edificis, no? O que s'hagi preservat aquest patrimoni que tenim, sigui a Catalunya o a nivell internacional. No és fàcil, o sigui, és un patrimoni que jo crec que a dia d'avui no s'identifica l'ús escolar o universitari com un element patrimonial. O sigui, així com amb altres edificis, no hi ha dubte, no? Que algú pensaria que una església és un element a preservar, no? O un museu o una torre medieval o un palau, no ens passa amb les escoles.
I en aquest cas d'aquests centenaris no és només un patrimoni arquitectònic, també és un patrimoni pedagògic. Es tracta d'edificis que van allotjar ara fa 100 anys en el cas de la Bauhaus de Dessau o els farà properament en el cas dels edificis de Goday i d'altres arquitectes que van fer escoles per la Mancomunitat i per la República. Es tracta d'edificis que van allotjar projectes educatius molt innovadors. Per tant, és un doble patrimoni, és el patrimoni arquitectònic i el patrimoni pedagògic. I té, a més, la gran sort de ser un tipus d'edifici en el qual hi ha persones aprenent i que, per tant, poden viure tota aquesta història, d'alguna manera, en el seu edifici, tant la història pedagògica com la història arquitectònica, no? Per tant, són com dues idees, no? Una de que veure'ls com a patrimoni, la majoria d'ells són béns d'interès local, això també és molt interessant. Escassíssims casos de béns d'interès nacional i els que ho són perquè ocupen un palau, un castell, un edifici patrimonial, diguéssim, un convent, no? I aleshores, sí que és veritat que hi ha algun cas de grup escolar modern que està protegit com a bé d'interès nacional, n'hi ha algun, però són molt escassos.
Bé, per tant, ens trobaríem també amb una altra possibilitat, que són edificis que inicialment no han estat concebuts com a escola, i encara a dins d'això també hauríem de distingir edificis habilitats com a escola universitària i edificis habilitats com a escola de primària o d'infantil, no?
Sí, i de secundària, també.
I secundària, esclar.
Sí, tenim molts usos diferents amb moltes tipologies d'espais diferents i crec que aquesta és la riquesa una mica també d'aquestes jornades, no? Que ens va portar a veure que és un tipus d'ús que s'adequa i es pot adaptar molt bé amb espais que són patrimonials i li dona un valor que no té un edifici potser que l'acabem de construir més doncs, fa, no sé, 10, 20 anys, 50, no?
Va, doncs anem per parts. Hem començat parlant de les experiències internacionals que porteu en aquestes jornades i l'escola Bauhaus de Dessau com a estrella principal, però no pas l'única, oi?
També tenim a nivell universitari el cas de la restauració, bueno, del pla director del Taller Sinuès de Frank Lloyd Wright, que d'alguna manera ens l'explicarà el Gandhi Harbaugh, que és un arquitecte especialista en edificis del moviment modern als Estats Units.
Que a més serà l'estrella convidada d'aquestes jornades, no, diguéssim?
Bueno, es tracta d'un conveni, d'una estratègia conjunta realitzada amb la Fundació Mies van der Rohe, que aprofita doncs, que actualment està havent-hi el 50 aniversari de la mort de Mies van der Rohe, i com que aquest arquitecte, diguem-ne, que té una metodologia molt interessant de restauració en edificis del moviment modern, no només de Wright, que és el que a nosaltres ens interessa pel Taliesin, sinó per de tots els edificis de Mies, doncs hem aprofitat aquesta estratègia conjunta i doncs, ells fan també es farà una conferència prèvia al curset vinculada a la Fundació Mies van der Rohe, no?
I també el que és interessant del Taliesin és que era escola-taller, no? O sigui, d'alguna forma era l'escola on es formaven i es continuen formant arquitectes, o sigui, és una escola que està en funcionament avui en dia, no? Que no moltes vegades passa, no?, en aquests projectes. I després també és interessant perquè tindrem un projecte, ens explicaran també la casa estudi del Plečnik de Ljubljana, que ens explicarà la Maruza Zorek, que també és arquitecta i és la que ha fet el projecte de restauració, que també funcionava una mica, no? Potser no tan, diguem, formador o professionalitzador com el Taliesin, però sí que també tenia aquesta virtut de ser arquitecte educador, perquè donava classes a la universitat, al Plečnik, i a més també formava, no?, estudiants en el seu estudi. No, que d'alguna forma també complementa aquesta part, no, d'estudi i professionalització.
No només tenim casos universitaris que són molt interessants, sinó que també hem volgut portar un cas que el que fa és restaurar un edifici modern del Col·legi Karl Marx d'André Lussat, que és un cas molt interessant perquè s'ha intentat mantenir els valors que tenia aquest edifici, que és clarament del moviment modern, però incorporant també les necessitats pedagògiques d'un projecte educatiu potent, no? Un projecte educatiu vigent, diguem-ne, innovador, i doncs ha intentat convivissin les dues parts, no? La part patrimonial i la part d'innovació pedagògica. Això és un cas que ens sembla molt interessant perquè pensem que es tracta d'això, no? Que puguin conviure la innovació docent en els espais i els valors patrimonials.
Molt bé, i pel que fa a la Universitat de Dissenys de la Bauhaus de Dessau tindrem la Mònica Markgraf, no?, que també ens vindrà a explicar aquesta experiència, no?
Sí, crec que també és molt interessant perquè realment la Bauhaus quasi que és un projecte que ha viscut moltes etapes de restauració i que crec que serà molt interessant que ens ho expliqui, perquè d'alguna forma la manera en què ella decideix fer aquesta rehabilitació és deixant algunes pàtines d'algunes rehabilitacions, no?, o restauracions posteriors que inclús ella mateixa consideren que no han estat ben fetes, però que d'alguna forma vol deixar, no?, aquest testimoni, aquesta marca en el propi edifici, cosa que també és interessant de conèixer, no? És una manera diferent a vegades de preservar o de restaurar o d'explicar, no?, on explicar l'edifici.
No, i a més és una manera excel·lent d'acomiadar aquesta commemoració del centenari de la Bauhaus, no, també?
Sí, nosaltres el viatge de les jornades el vam fer allà, vam estar uns dies a la Bauhaus a Dessau, i el que explica la Judit crec que és molt interessant i molt encertat, perquè són edificis que pertanyen a la modernitat, són relativament recents, amb molta gent que li costa encara veure'ls com a patrimoni, no? Per tant, aquesta manera de deixar la materialitat del pas del temps ajuda a una cosa que creiem que és molt important en els edificis educatius, que són aquestes atmosferes, no? Les atmosferes que es van generar en el moment en el que això va ser molt innovador, no? I com es pot preservar? Doncs segurament treballant aquesta materialitat. Jo crec que això, una vegada estàs allà, es veu molt, es nota molt. Per tant, els que van a venir al viatge segur que d'alguna manera ho reviuen molt i entenen molt bé com va ser aquesta restauració, no?
Molt bé, doncs tornem cap a casa. Bé, hem parlat de les escoles de Josep Goday, no?
Sí. Realment, bueno, volem parlar de les escoles de Josep Goday perquè són d'una època molt en concret a Barcelona, del noucentisme, fetes per un propòsit en concret. Van treballar arquitecte i pedagog conjuntament, amb el qual es genera una tipologia d'edifici que té molt d'interès, i a més perquè Goday, no, genera una tipologia d'edifici que li vol donar una entitat pròpia. O sigui, no serveix el que qualsevol, no?, qualsevol edifici, no?, o qualsevol façana serveix per allotjar una escola, sinó que són unes façanes que quan les veus, realment, per nosaltres, no?, la sensació és més d'un palau, no?, que crec que és el que hauria de ser, no?, l'escola, un espai, no?, on hi ha un cert respecte, no?, una imatge, que és el que es correspon amb el que es fa dintre, no?, el que estàs aprenent, t'estan ensenyant, no?, i en el fons és com el que seràs, no?, una mica en el futur, no?, tu com a persona, i crec que ells això ho tenien molt clar, i en els seus edificis ho demostren, no?, i sobretot doncs, amb els que tenim a Barcelona, no?, tenim l'escola Baixeres, que la podrem visitar, ens explicaran també, bueno, parts, no,
de, sí, no, en el Ramon Llull, en diferents, no, en diferents grups escolars de Godall. Dic que això és molt important. Godall veia, Godall i Ainhoa, no, que eren d'alguna manera el binomi arquitecte-pedagog, veien una oportunitat de fer palaus pels nens. No tant per abrumar-los o per generar-los por, no? Sinó perquè d'alguna manera posar en valor l'educació. Era importantíssim, no? Una societat que no vol que les seves generacions futures siguin cultes no val per res, no? Però doncs, ells tenien aquesta voluntat, per tant això és el que expliquen els seus edificis. Això va ser molt criticat a la República, perquè la República ho veien com un element molt exagerat a nivell estètic, que no aportava res, i curiosament hi ha una transició entre els edificis del noucentisme i els de la República en el que les plantes són molt semblants, les distribucions, perquè funcionen, perquè tenen a veure amb aquests espais indeterminats, flexibles, sobrants, que permeten que passin moltes coses, que no siguin classes direccionals, sinó que siguin classes d'alguna manera dinàmiques. I això a la República sí que els hi sembla bé, a l'arquitectura de la República els hi sembla bé, però el que no li sembla bé és aquesta imatge de palau, que per ells és absolutament gratuïta, i la porten cap a tipologies, doncs, més transparents, més connectades amb l'exterior, flexibles, més obertes, d'alguna manera, sobretot més obertes, però que curiosament tenen un plantejament de distribució molt semblant, no? Inclús hi ha una relació, entre... Hi ha unes cartes que s'escriuen Godall i els arquitectes de Gatpac, com discutint sobre com han de ser les escoles. Però això el que ens explica és que en aquell moment és molt important l'espai d'aprenentatge. Per això hi ha aquests debats, aquestes tensions, d'alguna manera, no?
Bé, en qualsevol cas has parlat de la relació arquitecte-pedagog, i aquesta és una de les assignatures que potser tindríem pendents en aquest subgènere de l'arquitectura, i que de fet no s'hauria d'haver perdut mai.
S'ha perdut per unes determinades raons al nostre país, però que si mirem a països nòrdics o a altres països que no són nòrdics, però que no s'ha perdut aquest diàleg entre pedagogia i espai, no? I sí que és cert que nosaltres pensem que no només és oportú el curset perquè és el centenari de Bauhaus, que també ens està donant una dimensió històrica, sinó que és oportú perquè ara torna a haver-hi, o potser no hi ha deixat de ser mai, però ara està molt viu la necessitat de diàleg entre arquitectura i pedagogia. És com que ha arribat a un moment d'insostenible que no hi hagi aquest diàleg. I nosaltres pensem, com sempre, aprendre del que ha passat, i sobretot tenint moments com els que hem tingut o com els que hi ha continuat a haver a Europa, és molt important mirar el que ha passat, mirar casos d'èxit on no s'ha trencat aquesta cadena de relació, i aquest és un dels grans objectius del curset.
Sí, perquè a més aquest curset de DIPA sempre se suposa que és adreçat només a arquitectes, no? I segurament un dels incentius més macos d'aquesta edició és precisament això, no? Donar cita a pedagogs i arquitectes, no?
Sí, a pedagogs, arquitectes i també a mestres, no? A mestres, professors. Nosaltres també amb el curset hem organitzat visites, no? Que vam fer una visita a les Terres de l'Ebre, on vam anar a Hospitalet, no? A Amposta, i vam venir pedagogs també a la visita, cosa que va ser molt gratificant, i mestres.
I vam tenir debats absolutament interessants amb un grup d'arquitectes, per exemple, amb una escola de Godall a Olot. Hi havia l'equip directiu que ens obria les portes i estàvem debatent en temps real gent que es dedica a patrimoni amb els que estan cada dia a les aules, no? I aquests diàlegs, que van ser com molt fortuïts i molt improvisats, doncs creiem que són molt necessaris.
Bé, i encara, com hem comentat a l'inici de la conversa, tindríem bé aquests edificis patrimonials destinats originalment a altres usos i que han estat adaptats com a escoles, que aquest seria un capítol a part de les jornades, no, també?
Sí, aquest és un capítol que nosaltres creiem una mica que és el repte, no? És un repte, és una sortida cap al futur. Per exemple, tenim el cas que ens sembla molt interessant, no? De totes les naus industrials de Can Batlló. Ara actualment s'ha obert l'Escola de Mitjans Audiovisuals, i és molt interessant aquest projecte perquè el Julià, que és l'arquitecte que ho ha portat, el que ens comentava és que ell d'alguna forma va escoltar l'edifici. O sigui, no és un tema d'imposició, que normalment és el que ens passa, no? Que hi ha un programa que està molt tancat, molt cenyit, i que li donen a l'arquitecte i li diuen, mira, has de posar, no? Aquests espais, aquestes aules, no? Sinó que ell va fer un procés contrari, no? Va anar a l'edifici, el va escoltar, el va entendre, i amb aquest enteniment és quan ell va plantejar aquest programa i què es podria fer en aquest edifici. I creiem que aquest, no, seria una mica com aquesta mirada, no? O sigui, entendre l'edifici patrimonial i veure quin programa es pot adaptar més, no? No intentar sempre forçar els programes, sinó escoltar.
Sí, és increïble el que ha fet en Josep Maria Julià en aquella nau pelada, perquè és que el que hi ha a Can Batlló és això, o sigui, hi ha unes naus pelades, i si mai teniu ocasió de visitar aquesta nova escola, bé, nova escola, les noves instal·lacions de l'escola, perquè l'escola abans estava a la Via Laietana, etcètera, etcètera, si mai teniu ocasió de visitar-la en una jornada de portes obertes o el que sigui, és molt recomanable, perquè bé, ens trobem allà les formes de la nau, absolutament respectades, i bé, tots els espais lectius, etcètera, doncs és mobiliari.
Això també és, és el que diu la Judit, no? Nosaltres no, ens encanta mirar el passat, ens dediquem al patrimoni, però nosaltres veiem el patrimoni com algú operatiu cap endavant, no? Veiem que ha de tenir un ús, i això jo crec que és un estigma que hem de trencar o que hem de desactivar del patrimoni i també de l'ús educatiu, sobretot de l'ús educatiu. Has dit això del mobiliari, i clar, nosaltres ens imaginem en l'ús educatiu un munt de caixetes, d'aules rígides que en un edifici patrimonial no poden encaixar, no? I si mirem, o si ho mirem amb el paradigma educatiu o amb el paradigma pedagògic, són usos que poden ser molt flexibles, que depèn del model educatiu són mobiliaris, són més oberts, més tancats, més flexibles, no? I que d'alguna manera aquest tipus de projectes ensenyen que és possible, i que no només és possible, sinó que suma, que és una mirada cap al futur, o sigui que tenim una oportunitat, perquè a vegades també pensem en ciutat on podem posar centres educatius, tenim un parc construït amb molta quantitat industrial, però també d'altres tipologies, que pot allotjar aquests usos educatius, i que és un valor afegit per la gent que està allà. El que dèiem abans, no? Aquestes naus que tenen espais centrals, que poden fer d'àgores, no tot és espai tancat o espai obert, sinó que hi ha espais intermitjos, això en el patrimoni hi és moltíssim, no? I aquesta la mirada cap endavant del curset, no? De dir, ocupem espais amb història per ús educatiu.
Sí, ara t'ho anava a dir, que és que no calia parlar de l'exemple d'en Josep Maria Julià, perquè és que el lloc on estem ara en aquests moments fent aquesta entrevista a l'Escola Bau, al Poble Nou, i bé, tot el Poble Nou en general, doncs és un exemple immillorable de com el patrimoni postindustrial es pot readaptar ja no només a finalitats educatives, però bé, estem parlant en aquests moments de finalitats educatives, no? I sobretot això, abans en comentaves, Judit, que quan trasllades els alumnes que ja han començat uns estudis en un lloc determinat i els fiques en un d'aquests nous espais, el que noten és una gran descompressió, no?
No, i tant, o sigui, realment ens hem trobat amb molts casos que ens ho diuen, o sigui, no és el mateix estudiar en un edifici patrimonial, per molt que vulguin dir, no?, en un edifici que no té certs valors, no?, o que no té una pàtina, no?, jo diria que és aquesta pàtina.
Sí, és el pas del temps, i també el que tenen molts edificis històrics és que tenen dimensions molt generoses, no? Aleshores, quan tu fas un edifici nou, sobretot ara, en la modernitat, diguem-ne, et donen un programa molt tancat on no pots sobrar cap metre quadrat, no? Què passa en un projecte educatiu que agafa un edifici històric? Doncs que els edificis històrics moltes vegades tenen aquests marges de metres quadrats que permeten, doncs, això, espais intermitjos, espais de relació, espais a escales diferents, no tot està pensat a la mida que, no? Hi ha com més diversitat d'escales, i això la gent, els nens o els joves ho noten molt, noten això que diu la Judit, la descompressió, no? Tenen de cop, doncs, espais de marge, no tot està pensat per l'ús que ha de tenir, no?
No, jo també diria que també un tema interessant a tenir en compte en aquesta tipologia, no? O sigui, l'ús escolar o universitari, és que et permet poder ocupar moltes tipologies d'edificis. O sigui, el que es pensa, no?, d'entrada, potser es pensa que és un problema, acaba sent un avantatge, no?, i un valor afegit. Per exemple, n'hi ha molts, no?, però aquí a Barcelona tenim la Pompeu Fabra, no?, la Pompeu Fabra, que és un projecte que explicarem també, que ens explicaran el Josep Benedito i el Ramon Valls. És un projecte que neix en una finalitat concreta, no?, d'utilitzar edificis en un valor històric i, a més, situats en diferents espais de la ciutat de Barcelona. O sigui, és un edifici que no n'hem parlat encara, no?, amb Mariona, però crec que també és interessant que en el curset volem abordar també el que és l'escala de l'entorn, el que és l'urbanisme, la ciutat. Llavors, hi ha un concepte que a nosaltres ens agrada molt, no?, i que és la universitat fa ciutat. I d'alguna forma això crec que ha de servir com a precedent, no?, que aquesta ocupació d'aquests espais patrimonials, que estan moltes vegades en llocs estratègics a la ciutat, utilitzant-los amb aquest ús universitari o escolar, permet regenerar.
Sí.
Exacte, zones que pels motius que siguin, no?, d'alguna forma s'han anat degenerant o han perdut aquesta capacitat, no?, aquest valor.
En aquest sentit, estem parlant d'edificis històrics que estan en centres històrics que en molts casos, pues, a vegades, no sempre, però estan en processos de degradació, de gentrificació, tenen diversos processos. Què fa un edifici educatiu? I en aquest cas la universitat és molt interessant, perquè bé, o diguem que hi ha tipus històrics d'universitat molt tancades, els típics campus aïllats, no? Però avui en dia hi ha mirades molt més interessants, no? o diverses que aquest campus, no? Tancat i aïllat a un paisatge llunyà, diguem-ne, que és entendre que si jo col·loco un edifici educatiu en un centre històric, d'alguna manera estic aportant en aquell centre històric un pol cultural. I aquest node cultural fa que es vagin activant xarxes o sinapsis que no hi havia, que no estaven funcionant. És el cas de la Pompeu Fabra, que es va plantejar així. El cas de la Universitat de Vic, que anirem a veure també en la visita del diumenge, que inclús té un projecte que es diu Campus Ciutat, o sigui, directament, i que està en relació amb l'Ajuntament, però també en el cas de la Pompeu. En el cas de la Pompeu també hi va haver un vincle importantíssim amb l'Ajuntament, no? I que són universitats que ja s'ho plantegen, no? Es plantegen les seves infraestructures amb aquesta mirada regeneradora, o sigui, ocupant edificis històrics en zones de centres històrics que poden estar en un procés de degradació i que, ubicant-les allà, la zona a poc es va regenerant, no? Això és molt interessant.
No, i tant, i de dinamització econòmica, perquè és que al final sembla que l'única cosa que doni diners sigui el turisme, i al final el problema que genera el turisme, bé, no és el tema que ens ocupa avui, però és evident que alguna altra manera de fer hem de trobar, oi?
Sí, correcte. O sigui, realment és un punt de reactivació, aportes gent jove, o sigui, gent que d'alguna forma en el futur, no, seran els futurs, o sigui, arquitectes, advocats, mestres, no, que són gent que pensaran, no, sí, i veuran aquesta ciutat del futur i la viuran ja des d'aquest edifici històric i situats en un centre històric on ells saben que són un valor de canvi, no, de rehabilitació de l'espai. Jo crec que això és molt important per ells.
Sí, són projectes universitaris que s'han de posar en valor perquè d'alguna manera és la gent jove i és el coneixement, no? La font de coneixement i de recerca connectada amb la ciutat, no? No? I és trencar aquest esquema històric de la universitat com a lloc de coneixement tancat, no? I això ens sembla que l'arquitectura hi fa molt, i ja no és només l'arquitectura, és l'urbanisme, no? Llavors, aquí també ens semblava que havíem de tocar casos d'èxit, no? Perquè són casos que clarament han sigut d'èxit, no?
Molt bé, doncs Mariona Genís i Judit Taverna, encantats de rebre els vostres spoilers, oi? No, sobre com serà aquesta 42a edició de les Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic d'ADIPA. M'ho recordem, del 12 al 15 de desembre. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Trobareu tota la informació sobre les jornades d'ADIPA, formularis d'inscripcions, el programa i els continguts a l'adreça adipa.arquitectes.cat.
Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.